Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. De seguida parlem del Barça i la seva curiosa relació amb Javier Tebas, de Leo Messi, del clàssic de dimecres, de l'estiria ronça entre Podem i Sumar, de Donald Trump, però també de Harry Potter. Però avui el cinema està d'aniversari, perquè la Warner Bros. Fa ni més ni menys que 100 anys. Fa 100 anys, tal dia com avui, que va néixer una de les productores més importants de la història del cinema. Dit així en fred, potser no semblaria gran cosa, però si repassem alguns, només alguns, dels enormes èxits de Warner, ens adonarem que ens ha acompanyat durant hores i hores i més hores d'entreteniment al llarg de la vida, de la nostra, dels anteriors i dels anteriors, començant per segurament un dels clàssics dels dibuixos animats. Perquè aquesta música és transversal, però clar, si continuem pels clàssics de cinema com Casablanca. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. O El Màgic 2. O My Fair Lady. Street before, but the pavement always stayed beneath my feet before. Oh, la terrorífica L'Exorcista. O Blade Runner. O Carros de Foc. O Arthur, el solter d'or. O Torn de nit. Who's That Girl? Hola, tota la saga de Mad Max. O Superman. O Batman. O tota la saga de Harry Potter. O tota la saga del Senyor dels Anells. O d'altres pel·lícules com Ha nascut una estrella. O també ha fet sèries, i una de les sèries de més èxit i més transgeneracional de les últimes dècades. Bueno, i podríem seguir, seguir, seguir fins a la 100 com si fossin espelmes en un enorme pastís, com grans del catàleg de Warner, i gran és el nostre agraïment per tantes hores de cultura i entreteniment a través del cinema o de la televisió, i que siguin 100 anys més.
¿Es estado, amigos?
Doncs això, per molts anys, 100 més, si pot ser. Són les 8 i 5 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va peu a terra, que és dimarts, dimarts 4 d'abril del 2023.
I el dia comença més fred que ahir, i al migdia també notarem que reculen una mica les temperatures, ara al matí amb més sol i després a la tarda amb alguns ruixats a la Catalunya central i també el prelitoral.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, encara hi ha un carril tallat a l'enllaç de la C32 amb la Ronda de Dalt en sentit nord, al Prat de Llobregat, per un accident que ara genera més de 3 quilòmetres de congestió.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La guerra oberta entre el Futbol Club Barcelona i Javier Tebas ha entrat ja en una nova dimensió després que ahir el club demanés la seva dimissió com a president de la Lliga de Futbol Professional en un comunicat molt contundent. Tot plegat arran de la informació que ahir publicava La Vanguardia sobre una prova esbiaixada que Tebas va enviar a la Fiscalia, en què assenyalava Sandra Rossell, Josep Maria Bartomeu i Román Gómez Ponti per la seva possible vinculació amb el cas Enríquez Negreira. Si fa unes setmanes era Javier Tebas qui deia que Jan Laporta havia de fer un pas al costat per no aclarir la implicació del Barça en la trama de pagaments a àrbitres, ara és a l'inrevés. De moment, el president de la Lliga ja ha sortit al pas i ha demanat un escrit de rectificació al diari en considerar que ell mai ha fabricat cap prova i que la informació està tergiversada per menystenir-lo. De fet, ha amenaçat d'emprendre accions legals si La Vanguardia no publica aquest escrit abans de dijous. Però el diari no té cap intenció de fer-ho. És més, a l'editorial d'avui li diu a Tebas que té dues opcions. O admetre els seus errors i retirar la seva acusació infundada davant la Fiscalia, o dimitir, exactament igual que li demana el Barça. Avui és molt interessant llegir aquest editorial de La Vanguardia. Després de tot l'enrenou generat, avui el diari apunta: afirmem ara que l'aportació a la Fiscalia d'un document com l'esmentat no permet inferir intencionalitat per part de Javier Tebas, però sí projecta una ombra de sospita sobre la seva manera de procedir. I continua. A l'article 33 dels seus estatuts, la Lliga reconeix 12 facultats al seu president, però cap no l'habilita per personar-se en una causa amb documents improcedents que animen la Fiscalia a investigar en certa línia. Ni tampoc a calumniar periodistes que exposen els seus errors tant si no són intencionats com si ho són. Davant d'aquesta negativa de La Vanguardia de fer marxa enrere, Tebas ja ha respost a Twitter dient que té un dret legítim i legal de rectificació i que si algú ha de donar explicacions és el Barça i no ell. Precisament, què més ha dit el Barça en el seu comunicat? Doncs que Tebas, tal com deia La Vanguardia, s'ha atribuït funcions que no li pertoquen com a president de la Lliga, però reconeix que és pessimista sobre que Tebas dimiteixi, ja que té animadversió cap al Barça i una obsessió persecutòria de perjudicar el club. En paral·lel, el Barça ha demanat a Javier Tebas que doni explicacions públicament i conclou que n'està fart que se l'acusi de comprar àrbitres. Tot això en dia que, a més, el president de la UEFA, Alexander Seferin, va trencar el silenci sobre el cas Enríquez Negreira, ho va fer en un mitjà eslové, on va definir-lo com una de les situacions més greus que ha viscut ell mai en el món del futbol. A més, tot i haver prescrit, va recordar que la UEFA sí que pot intervenir, i al contrari que la Lliga o la Federació Espanyola. Val a dir que el màxim organisme del futbol europeu està investigant el cas des de fa 15 dies i que tot apunta que a l'estiu decidirà si el Barça el sanciona o l'arxiva, o arxiva el cas. De moment, i segons publica avui Mundo Deportivo, els investigadors de la UEFA ja van anar la setmana passada a les oficines del Club Blaugrana per recollir informació. En aquest sentit, avui llegim al Mundo que la UEFA podria resoldre el cas el mes que ve, en concret d'aquí a 45 dies, un mes i mig. Aquesta guerra entre el Futbol Club Barcelona i Javier Tebas omple avui les portades de la premsa esportiva de Catalunya, n'informa Albert Pedrol.
Santi Nolla, Mundo Deportivo, destaca que Tebas va presentar el document interpretat de forma errònia i amb malícia. Nolla més troba imprudent que el president de la Lliga enviés aquest escrit sense comprovar-lo, tenint en compte, diu, que no coincideix ni un sol nom. L'Esport titula Guerra Total a la portada, amb imatges de Laporta i de Tebas, i Lluís Mascaró escriu que, fart de la campanya que pateix des de fa setmanes el Barça, ha tret tota l'artilleria contra el el president de la Lliga, i l'esportiu destaca el conflicte permanent entre el Barça i Tebas i recorda que des que Laporta va aterrar la presidència per segona vegada, la relació del club amb la Lliga està més que deteriorada.
Curiosament, a Madrid, en canvi, la majoria de diaris posen el focus en les declaracions d'Alexander Ceferín sobre el cas Negreira i releguen la polèmica per les proves falses de Javier Tebas a un segon pla. N'informa Anna Alfonso.
El Marca obre la portada amb una gran foto del president de la UEFA i la cita «Això del Barça és molt greu». El diari destaca que el Barça demana la dimissió de Tebas per una notícia desmentida pel dirigent. L'AS dedica tota la portada a un muntatge que mostra Ceferín i Laporta, la gespa del Camp Nou, i el titular «La UEFA assetja el Barça». El diari creu que el club blaugrana ahir es va tornar a sobresaltar quan va llegir l'entrevista a Ceferín. I en un lateral també destaca que el club demana la dimissió de Tebas. El País alerta que Ceferín apunta al Barça i obre la porta a una possible sanció al club al assenyalar que la investigació per presumpte frau és una de les més greus que ha vist. El diari no fa referència a la informació que esquitxa Javier Tebas. La Razón sí que destaca que el Barça demana la dimissió de Tebas i parla de guerra total entre el club i la Lliga. I Salvador Sostres, a l'ABC, també escriu que continua la guerra de guerrilles al futbol espanyol i apunta que el club es defensa atacant, malgrat que Tebas nega les acusacions.
De tot aquest tema, escoltem el comentari que signa la periodista de La Vanguardia i col·laboradora del Món RQ, Anaïs Martí.
L'única cosa en comú que tenen Javier Tebas i el Barça de Laporta és que, ara sí, tots dos han demanat la dimissió de l'altre. El cas Negreira ha significat la traca final d'un serial que ja fa temps que dura. El no a CVC, els problemes del Fair Play o la Superliga, amb prou feines han estat l'aperitiu i el primer plat de la guerra total. I de fons, una banda sonora d'acusacions cada cop amb més decibels, pròpies de la barra d'un bar, però amb ve alta. El soroll ha assolit el seu punt més àlgid amb Negreira, una mina d'or per Javier Tebas, empenyat en ser alguna cosa més que l'acusació particular del cas. Enviar a la Fiscalia un escrit amb un document on incrimina erròniament els expresidents Bartomeu i Rossell és voler jugar als detectius i als fiscals. I, francament, la justícia ja té prou feina per intentar esbrinar per què el Barça va pagar més de 7 milions al vicepresident dels àrbitres.
A tot això, en un altre sentit, ahir OK Diario va destapar un intent de robatori a casa de José María Enríquez Negreira, al barri de Can Baró, a Barcelona, ara fa 15 dies. Pel que llegim, la filla de l'actual parella de l'exàrbitre va intentar entrar al domicili, però no va poder perquè el pany estava forçat i va alertar els Mossos d'Esquadra que algú havia intentat entrar. Dos agents van anar fins allà i ara la policia investiga si hi ha relació entre aquest succés i el robatori a casa de la jutgessa que investiga el cas fa diverses setmanes. Fons d'Interior han explicat a RAC1 que en aquella zona darrerament hi havia molts robatoris, que podria ser que fos una altra de les cases que van assaltar els lladres. D'altra banda, veurem com afecta aquest enrenou entre Javier Tebas i el Futbol Club Barcelona en el possible retorn de Leo Messi a Barcelona. El Barça no té marge salarial, però vol que Leo Messi torni vestit de blaugrana. I Tebas, com a president de la Lliga, és qui pot trobar la fórmula per permetre la inscripció de Leo Messi, ja que amb ell també li interessa que un jugador com l'argentí torni a la Lliga Espanyola, que s'ha devaluat els últims anys després de bàsicament de l'adeu de l'argentí i de Cristiano Ronaldo. Doncs bé, avui el diari francès L'Equip parla d'un divorci gairebé consumat entre Leo Messi i el PSG, llevat que el davanter accepti una rebaixa de més de la meitat del sou, diu el diari francès. En canvi, Messi vol que li garanteixin una plantilla competitiva a Europa, cosa que no ha tingut fins ara. Una situació, doncs, que deixa Messi en peu i mig fora de París i amb la porta una miqueta més oberta a Can Barça. Encara en plana de futbol, el Real Madrid torna a pressionar el col·lectiu arbitral i, en aquest cas, els encarregats del clàssic de Copa a través de la seva televisió oficial. Ahir vam conèixer que l'àrbitre principal del partit de tornada de la semifinal serà l'alacantí Juan Martínez Munuera i al VAR hi haurà el castellà José Luis González González. Doncs bé, com ja s'està convertint en habitual, a l'informatiu del migdia d'ahir de Real Madrid Televisió van emetre una peça de més de 2 minuts i mig repassant els suposats errors clamorosos de Martínez Munuera i González González. La televisió oficial del club els acusa directament d'haver-los robat una lliga.
Martínez Munuera será el árbitro y González González estará en el VAR. ¡Qué casualidad! Un tándem de infausto recuerdo para el Real Madrid. Porque esa misma pareja fue la que protagonizó uno de los partidos en los que más perjudicado ha sido el Real Madrid en la historia reciente. Aquel Real Madrid-Sevilla de la 19-20, que nos costó una liga con 6 errores decisivos en su contra. Fue aquel partido en el que desde el VAR descubrimos los efectos especiales con este alargamiento de pierna de Odriozola que anulaba un gol del Real Madrid. Fue aquel partido en el que el gol del Sevilla vino precedido de una falta inexistente de Casemiro. Fue aquel partido en el que ni Martínez Munuera en el césped ni González González en el bar de Clos Gómez avisó de este claro penalti de Diego Carlos.
I així més de dos minuts i mig que continuen repassant altres presumptes errors de Martínez Munuera. Dos minuts i mig que acaben d'aquesta manera.
Pues bien, Juan Martínez Munuera arbitrará el clásico y José Luis González González estará en el bar de Clos Gómez. Todo ok.
Televisió Oficial del Madrid. I els àrbitres no diuen res. I la Federació Espanyola no diu res. Però és que això no és tot. Després d'aquesta peça en ve una altra de pràcticament 4 minuts i mig criticant un altre àrbitre, en aquest cas es tracta d'Ignacio Iglesias Villanueva, l'àrbitre que hi havia al VAR al partit de Lliga del Real Madrid de diumenge. No oblidem que diumenge passat el Madrid va guanyar 6-0 al Valladolid. 6-0. Doncs bé, fins i tot així decideixen dedicar 4 minuts i mig a assenyalar l'àrbitre encarregat del VAR de diumenge.
La frase Iglesias Villanueva está en el VAR es sinónimo de errores en contra del Real Madrid. Y es que Ignacio Iglesias Villanueva acumula un sinfín de decisiones u omisiones que han perjudicado al Real Madrid desde que en 2019 es árbitro en el VAR de Clos Gómez. Porque en el Real Madrid Valladolid, en el minuto 19 y con 0-0 en el marcador, el árbitro no ve esta mano de Fresneda en el área. Lo incomprensible es que Iglesias Villanueva, desde el VAR de Clos Gómez, no avisase al árbitro de la infracción. Otra vez, otra omisión incomprensible de Iglesias Villanueva desde el VAR. Y sin embargo, sí avisó de esta clara mano de Vinicius en el control que dio lugar a un gol de Rodrigo, que a instancias de Iglesias Villanueva fue bien anulado.
I així insisteixo, 4 minuts i mig repassant suposats greuges d'Iglesias Villanueva al Real Madrid i posant en dubte la imparcialitat del VAR. De fet, fa uns moments podíem escoltar com es parlava de manipulació del VAR.
Y así, con esa disparidad de criterios, curiosamente siempre en contra del Real Madrid, Iglesias Villanueva sigue interpretando el reglamento a su manera, desde el VAR de Clos Gómez.
Per tant, estem davant d'una campanya d'assetjament mediàtic constant contra els àrbitres per part de la televisió oficial d'un club, i aquí ningú no diu res. I és permanent, això, eh? Es va repetint setmana rere setmana. De la Copa, per ser d'això, va dir que juga avui la tornada de l'altra semifinal, Atlètic de Bilbao, Osasuna, Sama més a les 9. Recordem que a l'anada l'Osasuna va guanyar 1-0. I atenció amb això, perquè aquí segurament començarem a juntar molta gent que no hi estarà gens d'acord. Per començar, ni el gremi de llibreters, ni el de floristes, ni probablement un alt percentatge de la gent. El Barça-Atlètic de Madrid, de la jornada 30 de la Lliga, és a dir, Javier Tebas, l'ha col·locat el dia de Sant Jordi, que aquest any, recordeu, cau en diumenge, a 4:45 de la tarda. Aquest horari no només és dolent pels llibreters i els floristes, també pot plantejar un problema de seguretat pel país, tant pels Mossos com per la Guàrdia Urbana. D'entrada, perquè el dia de Sant Jordi ja és de per si un dia que requereix un desplegament de Mossos a tot Catalunya, i en particular a Barcelona, de la Guàrdia Urbana, però és que a més, a uns centenars de metres del Camp Nou, a la mateixa hora s'hi jugarà la final del Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Comte de Godó al Real Club Tenis Barcelona, i a més estem parlant d'un Barça Atlètic de Madrid a 4:45 de la tarda, que és un partit d'alt risc. Veurem si el Barça acaba demanant canviar l'horari d'aquest partit, si la Lliga se n'adona o hi ha la pròpia el Departament d'Interior qui recomana que el partit es pugui jugar en una altra hora. Són les 8:18. Avui el president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, serà aquí al Món RAC1 cap a 9:45 per parlar de Podem i Sumar. Hi haurà acord? Les municipals són un escull per negociar. Yolanda Díaz serà l'única candidata de l'esquerra. En parlarem amb Jaume Asens, això després que ahir la vicepresidenta del govern d'Espanya i Pablo Iglesias van encarregar els neulers d'un contra l'altre a la vegada. Ella a Televisió Espanyola i ell aquí al Món RAC1. Yolanda Díaz llença la pilota a la taulada de Podem i els demana que expliquin per quin motiu no s'afegeixen al seu projecte polític. Pablo Iglesias li respon meridianament alertant-la que si no van junts serà un desastre electoral.
Creo que ha de ser Podemos quien debe de explicar por qué en un día que era importante para España y que era un día alegre, no estaban. Han decidido, han tomado una decisión, han quedado fuera.
La clave es que ellos tienen que decidir si quieren ir con Podemos o no. Cada vez van posicionándose más en la lógica de mejor sin Podemos. Yo creo que eso sería un error terrible, una tragedia electoral y política.
De fet, Pablo Iglesias demana a Yolanda Díaz que parli sense embuts i aclareixi realment si vol acordar una llista amb Podem o no.
Y yo creo que sería legítimo que lo dijeran, mira, queremos ir solos. Lo que suma en este país es Errejón, Llamazares, la Chunta aragonesista, no tanto por lo que represente electoralmente, sino porque eso es la garantía de que la Sexta van a hablar bien de nosotros, de que la SER van a hablar bien de nosotros, de que los medios nos van a empujar, y eso es clave. Si ese es el análisis, que se diga abiertamente.
A hores d'ara, les diferències entre Podem i Sumar semblen irreconciliables, però totes dues parts mantenen públicament que encara hi ha marge per arribar a l'acord. D'altra banda, la part socialista del govern d'Espanya pressiona perquè facin pinya a les eleccions. Des de Madrid informa Arnau Mañé.
Ara mateix, tot i que des de Sumar no ho admeten, la principal pedra a la sabata és com escollir qui remena les cireres en el projecte, és a dir, posar-se d'acord en com han de ser les primàries. Podem vol que siguin obertes a tothom, però Yolanda Díaz mereja la perdiu. Qui s'ho mira des de la distància, conscient que el pot esquitxar de ple, és el PSOE. L'ala socialista del govern espanyol demana que Podem s'afegeixi a Sumar. El ministre Félix Bolaños considera que aquest seria el millor escenari per repetir la coalició d'esquerres a la Moncloa.
És una bona notícia que les forces polítiques variadas, diversas, que están a la izquierda del Partido Socialista, se organicen y vayan unidas, y sería todavía mejor noticia para nuestro país y para los votantes progresistas que fueran todas las fuerzas de la izquierda del PSOE, sin excepción, en ese proyecto único que es Sumar y que echó a andar ayer.
De fet, des de la Moncloa consideren que Sumar és un bon projecte per revifar la il·lusió entre els votants progressistes.
Doncs bé, un dels actors que pot ser clau són justament els comuns, que s'han atensat tant a un costat com a l'altre. Avui al matí entrevistarem el president del grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés, dirigent dels comuns, Jaume Asens, en temps de tertúlia, cap a quarts de 10 del matí, uns comuns que, tot i que no aclareixen en quina fórmula s'inclouran el nou projecte Sumar, reivindiquen que hi tindran un paper central. El portaveu del partit, Joan Mena, reivindicava que Catalunya és el motor de canvi democràtic per a Espanya, un dels eixos fonamentals subratlla del nou projecte de Yolanda Díaz.
L'àmplia presència dels comuns també envia un missatge a tots els catalans i a totes les catalanes, i és que Catalunya tindrà un paper central en el projecte de Sumar, perquè nosaltres hem dit que Catalunya és el motor de la transformació de l'Estat i també que només eixamplant la democràcia a l'Estat Catalunya podrà avançar.
Tot això en un matí en què comença a girar la maquinària electoral de les eleccions municipals del 28 de maig. El Butlletí Oficial de l'Estat publica aquest matí la firma del decret de convocatòria que posa en marxa el compte enrere cap a les eleccions. Ara comença tot aquell període de tràmits per inscriure partits, coalicions o demanar el vot des de l'estranger. Informa Cesc Giró.
Els partits tenen fins al 14 d'abril per comunicar les coalicions. El termini s'allarga el 24 per presentar la resta de candidatures a la Junta Electoral, que les publicarà dos dies després. Les llistes no es proclamaran oficialment fins al 2 de maig. Pel que fa al vot, qui visqui fora de Catalunya podrà demanar la paperassa fins al 28 d'abril i podrà votar del 2 al 24 de maig. Qui vulgui votar per correu podrà demanar-ho fins al 18 de maig i tindrà temps per enviar el sobre del 8 també al 24 de maig. I per saber si us tocarà estar a la mesa electoral el dia de les eleccions, caldrà esperar com a màxim fins al 3 de maig. La campanya començarà a la matinada de l'11 al 12 i durarà fins al dia 28. El 27, com sempre, dia de reflexió. La jornada electoral donarà pas a la constitució dels nous ajuntaments el dia 17 de juny. Durant el juliol es constituiran els Consells Comarcals.
De fet, els diaris de Madrid avui, amb el tema de Sumar i Podem, es divideixen entre els que apel·len a l'acord entre les dues plataformes i els que suquen pa en la divisió de l'esquerra. N'informa Jordi de Planell.
Sí, entre els primers hi ha Ignacio Sánchez Cuenca a El País. Sosté que si Podem ha pogut governar amb el PSOE seria extraordinari que no arribés ara a un acord amb Sumar. Raquel Marcos Oliva a El Diario creu que Yolanda Díaz necessitarà tota la seva audàcia, ambició i tendresa per fer realitat un projecte esperançador, però admet que s'ha de veure si podrà atreure els que diumenge hi van faltar. En canvi, la Razón afirma que Díaz avança posicions com a líder mentre Pablo Iglesias mobilitza les seves esquàlides legions contra ella. A El Mundo, Arcadi Espada veu Díaz com la nèmesi de Podem i assegura que vol fer el mateix que Ayuso en Vox, reduir-lo a l'esbroncada malcarada i estèril. Per cert, si avui feu un cop d'ull a la portada del Mundo i veureu una foto de Pablo Iglesias i Yolanda Díaz junts i somrients. Doncs bé, és una imatge creada amb intel·ligència artificial. El diari il·lustra així un tema sobre els desafiaments d'aquesta tecnologia que diu ens posarà cada cop més difícil distingir el que és real del que és mentida.
I la majoria de diaris diaris catalans critiquen la falta d'unitat de l'esquerra, Sergi Embudió.
A La Vanguardia, Sergi Pàmies escriu que l'esquerra sempre et deixa triar entre ser devorat pels teus companys antropòfags o pels teus germans caníbals. L'Ara, l'editorial, afirma que l'enfrontament entre Díaz i Iglesias remet al caïnisme històric de l'esquerra espanyola i afegeix que Iglesias haurà de mesurar molt bé les seves forces si vol portar el pols fins al final. El periòdico, l'editorial, afirma que Podem no sumi resta. I recorda que totes les enquestes asseguren que si l'esquerra es presenta dividida, les possibilitats que governin PP i Vox creixen molt. I Ferran Casas, al Nació, escriu que la manca d'unitat és un mal senyal i que aquesta unitat s'ha de construir amb generositat i també a partir de projectes concrets i tangibles. I amb tot això conclou, falta tant una cosa com l'altra.
Escolta'm, en el comentari que signa el delegat del Punt Avui a Madrid i col·laborador del Món RAC1, David Portabella.
Yolanda Díaz comença a saber que el nom no fa la cosa. Allò que el 15M va unir, Vistalegre 2 ho va separar ara fa 6 anys, amb un guanyador, Pablo Iglesias, i un perdedor, Íñigo Errejón. Així que no és estrany que Podem vegi l'invent de sumar com un videoarbitratge d'aquella assemblea. Yolanda Díaz mima ara Errejón, que té 2 escons al Congrés i practica el desdeny amb les companyes del Consell de Ministres. Tota una paradoxa, només superada pel contrasentit de renegar dels partits com si fossin el passat quan ella conserva amb efecte el carnet del Partit Comunista. Obviant qui la va ungir com a successora, la líder de Sumar s'enlaira amb els comuns a bord i el vent de cua del PSOE. Però Iglesias alertava ahir en aquesta emissora de la tragèdia electoral que s'alvira en cas de desunió, perquè l'última vegada que l'esquerra va homenatjar el gag de la vida de Brian va ser a Madrid, i avui l'alcalde és del PP. Sumar i Podem són encara temps de demostrar que són significats reals i no oxímorons de destrucció mútua.
4 minuts i arribem a 8:45 del matí. Continuem els apunts aquí al Món RAC1. Donald Trump ja és al seu àtic de la 5a avinguda de Nova York, tot esperant de veure's amb el jutge, a 8:45 d'aquest vespre, hora catalana. L'expresident dels Estats Units està acusat formalment de diversos delictes per tapar el suborn a l'actriu porno Stormy Daniels, i avui sabrà exactament quins són. Trump va arribar ahir a casa seva enmig d'un gran desplegament policial per evitar possibles aldarulls. De fet, va haver-hi una imatge que va recordar molt a la persecució d'O.J. Simpson, recordareu, quan va ser acusat de l'actor nord-americà. Doncs bé, amb el cas de Donald Trump, també helicòpters el van seguir de la televisió entre l'aeroport de La Guàrdia i el seu domicili de Nova York, en plena 5a avinguda a tocar del Central Park. Corresponsal de RAC1 a Nova York, Marc Tió.
Donald Trump no passarà ni 24 hores a Nova York, però el seu rastre ja s'ha fet notar. A la seva arribada a la Torre Trump, només se'l va veure breument aixecant el braç per saludar el públic, la majoria periodistes i policies. Avui està previst que una comitiva de seguretat el porti al Tribunal Penal de Manhattan. L'expresident podria entrar per una porta secundària més discreta per passar pel procés habitual de qualsevol acusat, sempre protegit pel servei secret. Un cop se li hagin pres les empremtes i possiblement la foto policial, es coneixeran els càrrecs que se li imputen, tot i que el document és secret, algunes fonts apunten que s'enfronta a una 30ena de delictes, almenys un d'ells greu. La compareixença judicial tindrà lloc amb fortes mesures de seguretat que blinden l'entorn del tribunal. Tot i que no hi ha indicis que es preparin aldarulls, l'alcalde de Nova York, Eric Adams, ha advertit als que busquin brega.
Malgrat que pugui haver-hi agitadors amb l'intenció de venir a la nostra ciutat, el missatge és ben clar i senzill. Controleu-vos. Si enxampem algú participant en qualsevol acte de violència, el detindrem i en patirà les conseqüències, sigui qui sigui.
No matter who you are.
Un cop Trump declari previsiblement la seva innocència, el jutge el deixarà en llibertat sense fiança. L'expresident tornarà immediatament a la seva residència de Florida, on ja ha convocat una roda de premsa.
Ara ho deia el Martí, diversos mitjans apunten aquesta 30ena de càrrecs que el fiscal li imputarà, concretament 33. Doncs bé, a Donald Trump li ha faltat temps per demanar la dimissió del fiscal Alvin Bragg, a qui acusa de filtrar de forma, literalment, patètica i il·legal els 33 punts d'aquesta acusació. Mentrestant, anem a saber nous detalls de com serà la compareixença de Donald Trump davant del tribunal. Aquesta nit s'ha fet públic que Juan Merchan, el jutge del Tribunal Suprem de Manhattan, no permetrà als mitjans que retransmetin en directe la declaració de l'expresident dels Estats Units. Només podran ser en directe 5 fotògrafs. El jutge Merchan ho ha justificat argumentant que, si bé és cert que hi ha un interès públic a retransmetre el que passi a la cort, ell també ha de tenir en consideració d'altres interessos contraposats, com ara el que han argumentat des de la defensa de Donald Trump, que creuen que retransmetre en directe la lectura de càrrecs aniria en contra de la presumpció d'innocència i crearia una atmosfera textualment de circ. Els avisos per possible assetjament escolar s'han triplicat des que es va fer públic el suïcidi de l'adolescent de Sallent. si fa o no fa un mes, segons dades del Departament d'Educació, la unitat de suport a l'alumnat havia rebut el gener 46 alertes de violència per possible assetjament. En canvi, a finals de març, els avisos havien pujat fins als 125. Xifres que, segons Educació, demostren que tothom és més conscient i més sensible davant de l'assetjament escolar. A més, a partir del curs que ve, tots els centres tindran un professor referencial per abordar qualsevol denúncia. Serà un docent amb formació específica per l'abordatge de violències dins l'escola o institució. La directora general d'alumnat, Anna Chillida, explicava a TV3 que facilitarà la gestió de qualsevol alerta.
Tindrà aquesta tasca de coordinar i de ser la primera, no?, la primera responsable d'aquestes situacions. Aglutinarà, per tant, la prevenció de les violències i també l'actuació en casos d'una possible situació de violència, i tot complementat amb el tema del benestar, perquè aquests casos sempre són multifactorials.
Mentrestant, alguns centres ja fan formacions a tot el professorat i també amb l'alumnat. Segons el formador de la plataforma PDA Bullying, Ramiro Ortegón, aporten eines tant per detectar situacions de violència com per saber gestionar-les tan bon punt es confirmen.
No es tracta tant de la problemàtica, sinó de què fas quan això passa, no? De si tens capacitat de resposta.
Mentrestant, la Generalitat continua investigant el cas de Sallent. El govern apunta que la discriminació no venia d'un sol àmbit, sinó que va ser una suma de factors. Ho assegurava en una entrevista al 9C de RAC1 el director general de Polítiques Públiques LGTBI, Xavi Florenza. En aquesta mateixa entrevista, Florenza va confirmar que el Departament d'Igualtat i Feminismes ja té damunt la taula el cas de discriminació de la Laura, que va destapar el 9C de RAC1 la setmana passada. És una dona a qui una perruqueria de Barcelona li va prohibir l'entrada perquè va descobrir que era trans. El cas ja ha arribat al departament i ara treballen en diversos escenaris.
En funció del nivell o de la gravetat de la discriminació, poden acabar derivant, si es demostren els fets, o amb una sanció econòmica, o fins i tot moltes vegades, també perquè és pròpia voluntat de la persona que ha patit aquesta discriminació, el que es busca més és una mena de reparació, no? Que aquella persona, doncs, hi hagi unes disculpes públiques.
Per cert, que els Mossos han detingut a Barcelona un jove per una agressió homòfoba. El 19 de març, l'arrestat es va trobar amb una parella d'homes pel carrer que estaven passejant i els hauria increpat en diversos insults. També els hauria amenaçat i, a més, els hauria agredit amb una navalla. D'altra banda, el jutge ha enviat a la presó un home que hauria violat una noia al poble espanyol de Barcelona. L'investiguen per agressió, robatori i lesions. Els Mossos el van detenir dijous passat a l'Hospitalet de Llobregat. L'agressió hauria estat la matinada de l'11 de març, a prop d'una discoteca. El suposat violador hauria colpejat la noia de 19 anys amb una pedra al cap per poder violar. Sí. Alemanya no descarta bloquejar el xat GPT per motius de seguretat. El responsable de protecció de dades del país, Ulrich Kelber, ha explicat al diari Handelsblatt que la decisió encara no està presa, però que estan estudiant seguir el camí d'Itàlia, que n'ha prohibit temporalment l'accés perquè no protegeix les dades dels usuaris. Kelber, de fet, assegura que el govern d'Alemanya ja ha demanat informació a Itàlia sobre aquest bloqueig i que estudiaran si el programari d'intel·ligència artificial s'està saltant o no la llei. En aquest sentit, la Comissió de Protecció de Dades d'Irlanda també assegurava que està fent un seguiment de la situació per coordinar-se a escala europea per fer-hi front. Recordem que Itàlia investiga ChatGPT per violar la llei de protecció de dades. També l'acusa de no comprovar l'edat dels usuaris i de promoure la desinformació i ja ha obert una investigació al respecte. La ràpida evolució d'aquesta tecnologia també ha portat la Unió Europea a moure ràpidament fitxa. Brussel·les vol que sigui obligat informar sempre que un text o una imatge hagin estat generats per la intel·ligència artificial. Així ho va anunciar ahir el comissari del Mercat Interior. La intenció és que es pugui distingir en tot moment si un contingut l'ha produït un humà o una intel·ligència artificial, ergo una màquina. L'esperança de la Unió Europea és votar la proposta aquest mateix mes d'abril. I els que entreu a Twitter a través del web, deveu haver vist que el famós logo de l'ocell blau ha canviat. Ara hi apareix l'imatge d'un gos, un Shiba Inu, que és un mem molt famós d'internet, i també és el logo de la criptomoneda Dogecoin, que es va crear com a burla dels bitcoins. Es tracta de la nova ocurrència del propietari de Twitter, Elon Musk, que només amb aquest gest ja ha fet augmentar el preu de la moneda més d'un 20%. Tot plegat després que un grup d'inversors el denunciés precisament per inflar el preu del Dogecoin. Atenció, perquè aquesta matinada han sabut que Warner Bros. I HBO estarien preparant una nova versió de la saga de Harry Potter. Segons ha avançat Bloomberg, aquest cop seria en forma de sèrie i constaria de 7 temporades, una per cada llibre. Warner Bros. Ja ha contactat amb l'escriptora de les novel·les, J.K. Rowling, perquè exerceixi com a productora de la nova versió de Harry Potter. L'acord encara no està tancat, però avança molt favorablement i el pròxim pas seria buscar els guionistes. El projecte, però, encara estaria a les beceroles. I encara HBO, la plataforma també estaria preparant una sèrie a l'univers de Joc de Trons. Segons explica Variety, en aquest cas seria una prequela centrada en el rei Aegon Targaryen primer, que va ser qui va conquerir els 7 regnes del continent de Westeros i qui va seure per primera vegada al tron de ferro. La sèrie, per tant, s'hi situaria abans del Joc de Trons original, però també de la casa del dragón, que explica la història precisament dels descendents d'Aegon Targaryen. El projecte també està en una fase molt primerenca, però segons Variety podria anar acompanyat d'una pel·lícula. 8 i 34 minuts. Canvi, cop de volant. Les queixes contra la Seguretat Social s'han disparat, atenció, més d'un 70% en l'últim any. 70! En tot el 2022 es van registrar gairebé 16.000 queixes a Espanya. Això són 7.000 més que l'any anterior. De fet, el 2022, com ja vam explicar fa unes setmanes, l'Institut de la Seguretat Social va deixar d'atendre, atenció, més de 4 milions de trucades. 4 milions. És especialment simptomàtica sobre aquest absolut caos de l'administració pública una altra dada que publica avui l'Expansió. El 67% dels gestors administratius lamenten que tots els canals d'atenció de la Seguretat Social s'han deteriorat. Tots. En especial, les cites prèvies. Precisament sobre això també l'Expansió explica avui dimarts que en alguns punts de l'Estat la llista d'espera per aconseguir una cita presencial pot ser de més de 80 dies. 80 dies, és a dir, més de 2 mesos i mig d'espera. I clar, aquest panorama està provocant tota mena de situacions surrealistes, com per exemple que vagi en augment una mena de mercat negre de cites prèvies amb gent que han aconseguit i la ven. Que hi hagi persones que canvien de província per fer uns simples tràmits burocràtics o el cas del contenidor del món RQ que us explicàvem ahir. És el cas del Manel, a qui la Seguretat Social va dir que ja es podria prejubilar. Té 63 anys, però quan va completar els tràmits i va deixar la feina, li van denegar la pensió. Segons l'organisme, li falta un dia de cotització. Un dia. Tot i que prèviament li havien dit que complia tots els requisits. Ara el Manel està sense feina, sense sou, sense prestació i tampoc pot cobrar l'atur.
Em diu que em falta un dia, que tinc que complir 12.717 i que tinc 12.716. Ja, jo no entenc res, res de res. I nosaltres, clar, pensem que he deixat la feina, no? He deixat la feina a títol gratuït, sense res, no tinc res.
Davant d'això, el Manel va presentar immediatament una reclamació, però més de 3 mesos després encara no ha rebut cap resposta. El PSC agafa la iniciativa per intentar destituir Laura Borràs com a presidenta del Parlament. Els socialistes catalans registraran aquest matí una proposta per reformar el reglament de la cambra que pretén posar punt i final a la interinitat de la presidència del Parlament. Salvador Illa assegura que davant la sentència que condemna Borràs a 4 anys i mig de presó i 13 anys d'inhabilitació, no pot continuar ni un segon més al capdavant de la institució. Informa Adrià Santasusagna.
Primer moviment d'un partit al Parlament per intentar treure Borràs de la presidència de la cambra. La proposta per reformar el reglament consistirà en deixar clar en quins casos, en quines ocasions i sota quins criteris es poden cessar els membres de la mesa del Parlament, entre ells la figura de la presidència de la cambra. El PSC creu que si s'aprova aquesta reforma serviria per poder cessar Borràs immediatament de la institució, ho explica el líder del partit, Salvador Illa.
Pensem, com a primer grup del Parlament de Catalunya, que tenim la responsabilitat d'acabar amb una situació d'interinitat que dura massa temps. No es poden posar les institucions al servei de ningú. I ningú està per sobre de les institucions d'autogovern de Catalunya.
Els socialistes esperen poder fer la reforma en temps rècord. Si tenen suficients suports, volen que es tramiti per la via d'urgència i que s'aprovi aquest mateix mes d'abril.
El govern català també reclama a Laura Borràs que deixi la presidència. La consellera Laura Vilagrà creu que no és adient que continuï el càrrec.
Ara no es donen les circumstàncies perquè la presidenta Borràs tornés a tenir la presidència i, per tant, aquí també tothom ha d'estar a l'alçada i no podem allargar aquesta situació d'interinitat i, per tant, s'han de prendre les mesures que calguin. El que pensem és que les institucions han de ser transparents.
Junts per Catalunya, de moment, no farà cap moviment fins que no hi hagi novetats del cas. Segons informen diversos mitjans, les últimes hores han estat convulses dins la direcció del partit després que l'advocada Magda Oranic hagi apostat perquè Laura Borràs plegui com a presidenta de la cambra. Oranic, que és presidenta de la Comissió de Garanties de Junts, ha rebut crítiques d'algunes agrupacions locals per haver fet aquesta petició. De moment, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha aconseguit frenar la crisi i avui es trobarà amb Oranic. Això mentre la Junta Electoral ja té damunt la taula l'escrit de Ciutadans en què li reclama que retiri l'acte de diputada Laura Borràs després de la sentència. 8:39 minuts. Ja va dir Pedro Sánchez que d'indult de moment ni parlar-ne per Laura Borràs. Molt bé. Doncs coincidint amb la Setmana Santa, es manté la tradició d'indultar presos a petició de les cofradies. Aquest any els hi tocarà la sort a 6. El govern d'Espanya ja en va aprovar 4 en l'última reunió del Consell de Ministres, 3 homes i una dona amb penes de presó d'un a 3 anys per delictes contra la propietat intel·lectual, robatori o tràfic de drogues. Un dels indultats ho és, el traficant de drogues, perquè ho va demanar la cofradia malaguenya de Jesús el Rico en una tradició que remunta a l'any 1759. Avui la ministra Pilar Llop proposarà 2 indults més a petició d'una germandat de Saragossa i una altra germandat d'Oviedo. Un dels Reus és un home condemnat a 3 anys de presó per un delicte contra la salut pública. I d'aquí uns moments parlarem de salut, parlarem del nou entrenador de l'Espanyol, esclar, i parlarem de quin temps farà aquesta Setmana Santa que ja tenim a tocar.
Encara no tens plans per aquest estiu? Entra a renfe.com i troba les millors oportunitats per viatjar a Madrid, Sevilla, Màlaga, València, Alacant, Saragossa o Pamplona aquest estiu. Configura el teu viatge a la carta i aprofita els millors preus per viatjar amb els trens de Renfe.
Renfe, el teu tren.
En cas d'accident químic, practica l'efecte bombolla. Quan hi hagi un accident que pugui afectar la població, sonaran les sirenes i rebràs un missatge al mòbil. Per la teva seguretat, caldrà que et confinis immediatament. A casa, a l'edifici més proper o a l'escola. Tanca les portes i les finestres. Abaixa les persianes i apaga els sistemes de climatització. L'efecte bombolla et protegirà. Generalitat de Catalunya.
Compte! Si ets propietari i no has llogat el teu pis amb Housefy, potser val més que no escoltis aquest anunci. I és que si l'haguessis llogat amb Housefy, tindries la tranquil·litat i la garantia de cobrar cada mes, i a més, puntual. Ben lloc a casa teva amb Housefy. Sí, Housefy. Informa-te'n a housefy.com.
L'entrecot de la pausa, Airea i Como, és superbo. Però si t'ho prens amb calma mentre escoltes l'àudio llarg del teu amic o amiga explicant el seu últim drama amb l'ex i prometent-te que aquesta vegada sí que és l'última... això sí que és un plaer. Una paradeta... Troba les nostres àrees de servei a àrees.es i gaudeix del teu viatge.
Benvolgut multireformista. A Obramat revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca 93-737-6280.
Les peres d'aigua, els plàtans i l'advocat. Alguna cosa més?
Sí, dir-te que et considero... Bé, us considero les meves filles.
Filles? En tinc de molt bones.
Filles, filles. Vosaltres dues, filles meves.
De mare només n'hi ha una. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Ja hi ha la venda al cupó de l'extra Dia de la Mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que al contractar la teva assegurança de cotxe et regalin un rellotge intel·ligent és pràctic per si t'agrada mirar els missatges en una pantalla superpetita. Però igual és més pràctic que la teva assegurança et regali un any de revisions i manteniment il·limitat, com fem a Verti. Ja saps, perquè el cotxe no et deixi tirat i això. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Continuem els apunts aquí al món a RAC1 quan falten 17 minuts per clavar les 9 en punt del matí. Tornant als esports en Repsol, l'Espanyol acaba la jornada 27 de primera en zona de descens. Ahir el València va empatar un contra el Rayo Vallecano i això fa que els blanquiblaus siguin tercers per la cua amb 27 punts, els mateixos que el València, però amb pitjor diferència de gols. Precisament per capgirar aquesta situació, ahir el club va anunciar la destitució de Diego Martínez i el fitxatge de Luis García com a nou entrenador. L'exfutbolista blanquiblau, que també va jugar al planter del Madrid, signa per 2 temporades fins al 2024 i aquest matí ja dirigirà el seu primer entrenament. Després, a quarts de dues al migdia, el Club Blanquiblau en farà la presentació oficial. En canvi, qui ja s'ha acomiadat és Diego Martínez, ho va fer ahir al migdia en una roda de premsa molt elegant, però en què va deixar clar que a l'Espanyol li ha faltat paciència.
Hasta el final hemos estado convencidos, y lo estamos, de que podíamos sacar adelante y de que sabíamos cómo hacerlo. Respeto la decisión del club, evidentemente no la comparto, pero estaba y estoy convencido de que el equipo va a conseguir el objetivo, seguro.
Sobre aquest canvi d'entrenador, escoltem l'opinió que signa el comentarista dels partits de l'Espanyol, Juga RAC1, Joan Camí.
A risc d'equivocar-me, afirmaré el següent. Luis García és un encert, n'estic plenament convençut. L'arribada del tècnic asturià és just el que necessita l'Espanyol en aquest moment de la temporada i en el context actual del club. Un club que ha perdut, sobretot, identitat i referents en els últims anys, tant a la gespa com als despatxos. Un club que necessita futbol, molt futbol, però sobretot una injecció anímica de cara al vestidor i la unió amb la graderia per mantenir-se sigui com sigui a primera divisió. I no ens enganyem, els dubtes que es poden generar al voltant de la seva figura són comprensibles. Serà la primera experiència en un equip d'elit després de 4 anys dirigint jugadors molt joves, però en el futbol, com a la vida, s'ha d'arriscar i ser valent. Sempre hi ha una primera vegada. Aplaudeixo al club per aquesta decisió, perquè Luis García és de l'Espanyol, perquè sent i estima el club com un perico més, perquè sap el que significa la bandera blanquiblava i, el més important, perquè és i serà un bon entrenador. I torno, perquè quedi clar, a risc d'equivocar-me, afirmaré el següent. Luis García és un encert, n'estic plenament convençut.
Més enllà d'això, ahir l'Espanyol va condemnar els càntics feixistes d'un grup d'aficionats el dissabte a Montilivi en la derrota 2-1 contra el Girona. Diu el club blanquiblau que no el representa i, de fet, ja s'ha posat a disposició de les autoritats per ajudar a identificar-los i expulsar-los del club en cas que siguin socis o abonats. Alhora, el Girona ha demanat disculpes als seguidors que no van poder gaudir del partit pels incidents en part de l'afició de l'Espanyol. Això sí, també n'han assumit part de la responsabilitat i ha informat que el partit va acabar amb 2 detinguts i 10 de seguidors expulsats de Montilivi. I en tenis, Garbiñe Muguruza, això m'ha dit que ha anunciat que no tornarà a jugar a tenis fins l'estiu. L'exnúmero del món no aixeca cap des de fa mesos i ara està en la posició 132. De fet, no juga cap torneig des del mes de gener.
L'energia que li cal al teu cotxe per portar els teus fills a l'escola i la que et cal per fer-los l'esmorzar a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta l'energia de casa teva amb Repsol i estalvia entre 5 i 20 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wilet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
L'Organització Mundial de la Salut alerta que una de cada 6 persones al món té problemes d'infertilitat en edat de tenir canalla, concretament el 17,5% de la població del planeta. Per això demana més recerca i finançament per aclarir-ne les causes i també perquè els tractaments de fertilitat siguin accessibles per tothom. Laia Framis.
L'Organització Mundial de la Salut considera que un home o una dona té problemes de fertilitat quan no aconsegueix un embaràs després de 12 mesos de relacions sexuals sense protecció. Es considera una malaltia que també pot generar angoixa, depressió, estigma i sovint també pressió social. A més, en alguns casos també comporta dificultats financeres perquè algunes regions del món accedir a tècniques de fecundació in vitro és complicat i molt car. Per això la directora de Salut Sexual i Reproductiva de l'OMS, Pascal Aloti, demana més investigació per prevenir i diagnosticar la infertilitat i també que els tractaments d'in vitro siguin més accessibles per tothom.
S'ha investigat molt més sobre la concepció que sobre la infertilitat i l'informe evidencia com de crítica és la situació a nivell mundial. Que una de cada 6 persones tingui problemes de fertilitat és molta gent.
L'OMS també reclama més investigació per saber les causes de la infertilitat.
Gràcies, Laia. I el fàrmac contra l'Alzheimer més prometedor de les darreres dècades provoca un efecte inesperat. Encongeix el cervell. No se'n sap ni el motiu ni quins efectes pot tenir a llarg termini aquesta reducció. Ho explica avui El País. El preparat està en fase experimental i en procés d'aprovació a Europa i als Estats Units. De moment, en els estudis amb pacients, els investigadors han vist que el medicament pot reduir un 27% el deteriorament cognitiu en les primeres etapes de l'Alzheimer. El govern i els partits converteixen la crisi per la sequera en una picabaralla política que sembla no tenir aturador. En comptes de fer pinya per impulsar solucions, s'acusen mútuament d'actuar per motius partidistes després que la cimera de divendres passat acabés com el rosari de l'Aurora. Per una banda, el govern assegura que van ser el PSC i Junts els que van dinamitar la cimera per tacticisme electoral, segons deia la consellera de la presidència, Laura Vilagrà.
que el que hem de fer doncs, és no tenir una actitud electoralista, el que hem de fer és remar plegades, el que hem de fer és doncs, recuperar aquell esperit de comunió que farà que ens en sortim doncs, una situació tan crítica.
I si van sumar a les crítiques d'Esquerra contra el PSC i Junts, els comuns, el portaveu Joan Mena.
Lamentar la pinça entre Junts i el Partit dels Socialistes per intentar posar fre a uns objectius que haurien de ser pensant en clau dels interessos dels catalans i les catalanes.
Això per un cantó. Per l'altra banda, el PSC creu que el govern és qui actua amb una actitud sectària i l'acusa de basar tot el decret contra la sequera a sancionar els ajuntaments. La viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret.
Creiem que necessitem inversions i no sancions. I creiem que basar majoritàriament un decret on les mesures més importants són sancionar i culpabilitzar els ajuntaments no ens sembla la manera més adequada d'afrontar aquest problema greu de país.
I al costat del PSC s'hi afegeix Junts, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.
És indigne traspassar la responsabilitat en els ajuntaments. I a més, en qüestió de dies. Això no és cap solució, senzillament seria recaptatori, perquè no pots prendre... Algú es pensa que es pot fer alguna actuació potent ara en 2 mesos? És que si ni tan sols tindrem el primer dels informes que... Si és impossible...
Bé, tots fins d'anar a trobar un acord les properes setmanes per realment que sigui aquesta picabaralla política la que intenta solventar un problema tan bèstia com el que tenim, com és la sequera, malament rai. Aquí hi som, vinga, va, el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Yeah. No es veu cap situació de pluja amb cara i ulls els pròxims dies, no?
No, de moment no. Alguns ruixats aïllats, això sí. Avui, per exemple, a partir del migdia se n'esperen en punts de la Catalunya central, també del prelitoral, sobretot al voltant de les muntanyes de Prades, també cap a l'Anoia, el Bages, Osona, el Moianès, i cap al Tar no es descarta algun xafac també cap al Solsonès i al Berguedà, i tot plegat amb temperatures una mica més baixes que ahir, màximes avui d'entre 15 i 20 graus, i ara mateix en fresca. Tenim 4 graus a Lleida i també a Girona, i a 10 graus a Tarragona, entre els 9 i els 12 graus a Barcelona, 1 grau només a Viladrau i 6 graus a Sant Cugat del Vallès. I ara al matí amb més estones de sol i a la tarda, com dèiem, amb aquests ruixats i amb el vent de tramuntana que es manté cap a l'Empordà. Demà puja una mica la temperatura, serà un dia de sol. Dijous a la tarda, algun ruixat a les comarques interiors de Girona. Divendres, algun xàfec aïllat en punts del Pirineu. Dissabte, com a molt, 4 gotes a la costa. I diumenge, alguna gota també entre Girona i Barcelona. I de moment pinta que dilluns de Pasqua el passarem sense pluja. Per tant, dies tranquils, només amb algun ruixat aïllat, amb fresca de nit i suavitat de dia.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
9 minuts i les 9 en punt del matí, ho acabem de saber, nou assassinat masclista, en aquest cas a Palos de la Frontera, a Lugo. La Guàrdia Civil ha detingut un home acusat d'apunyalar la dona en qui mantenia una relació. Ha passat de matinada, els agents han trobat la dona morta i acte seguit n'han detingut a qui era la seva parella, que està a l'espera de declarar davant del jutge. Una pífia en les obres per instal·lar la Copa Amèrica a Barcelona va estar a punt de provocar la mort dels peixos de l'Aquàrium de Barcelona. Va ser el matí del 16 de gener, segons explica Crònica Global. Durant les obres de construcció d'un dels boxes de la Copa de l'Amèrica de Vela, es va seccionar el cable d'alta tensió que porta llum a l'aquàrium. L'accident va obligar a desallotjar les instal·lacions i va generar alarma perquè, sense llum, no es poden escalfar les piscines d'aigua calenta ni tampoc funcionen els filtres d'aigua vitals per garantir els ecosistemes marins on neden els peixos. Els tècnics van trampejar la situació gràcies a un generador que, segons el digital, Endesa va instal·lar d'urgència per alimentar l'aquari. Tot plegat es va allargar 4 dies fins que es va poder resoldre el problema sense cap causa greu. Sortosament, no va passar i tot va quedar amb un ensurt. Dos excursionistes de Barcelona han mort al Pirineu Nord-Català. Dissabte van anar a pujar al Carlit, a l'Alta Cerdanya, i els va enganxar un temporal de neu. No van poder arribar al refugi, van passar la nit al ras, i diumenge al matí van alertar els serveis d'emergències, però no van poder concretar on eren. Hi havia tempestes, ventades molt dures i temperatures de vora 20 graus negatius. Ahir un helicòpter de la gendarmeria va trobar els cossos a la cara est del pic del Carlit. Eren a uns 2.600 metres d'altitud i a una temperatura d'uns 25 graus sota zero. Les víctimes eren 2 homes de 56 i 54 anys. Els hotels de les Illes Balears hauran de limitar el nombre d'habitacions assignades a cada treballadora de la neteja. Ho faran per motius de salut. Per calcular aquestes xifres tindran en compte les característiques específiques de cada hotel, com, per exemple, la dimensió de les habitacions. La mesura afectarà més de 20.000 cambreres de pis de les illes que fins ara treballaven sense una regulació específica sobre les càrregues laborals que havien d'assumir. La NASA ja ha anunciat qui seran els 4 astronautes que tornaran a viatjar a la Lluna després de 50 anys. 3 són nord-americans i el quart és del Canadà. Per primera vegada formaran part de l'expedició una dona i un home afroamericà. Tots sobrevolaran el satèl·lit durant 10 dies en el marc del programa Artemis 2. La missió es farà durant l'any que ve per preparar la tornada de l'ésser humà a la Lluna. Aquest viatge posarà a prova els sistemes de suport vital de la nau i demostrarà si té les capacitats i les tècniques necessàries per viure i treballar a l'espai profund. D'altra banda, la Generalitat llançarà aquest abril a l'espai el seu tercer nanosatèl·lit. Es dirà Mineiro, i l'han batejat Nenes i Nens a través del programa Infocar del Super 3. Després d'enlairar el 2021 l'enxaneta i l'any passat el menut, aquest cop el Mineiro tindrà la missió de millorar la connectivitat 5G i desplegar a la vegada un laboratori en òrbita. El govern i el Ministeri de Transport es tornen a encallar amb la B40. Bàsicament no estan d'acord sobre d'on han de sortir els diners per pagar les obres. La Moncloa pretén que els 200 milions vagin a compte de la disposició addicional tercera de l'Estatut, però la Generalitat diu que ni parlar-ne. De fet, la Generalitat va fer evidents ahir les discrepàncies a la Moncloa. Ho va fer el conseller de Territori, Juli Fernández, a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, qui es va trobar en un acte conjunt a Barcelona, Montse Martí.
Juli Fernández, exalcalde de Sabadell i històricament contrari a aquest projecte, i Raquel Sánchez diuen que estan convençuts que s'arribarà a bon port, però les dues parts fixen línies vermelles per a la construcció d'aquest tram de poc més de 5 quilòmetres que ha de connectar els barris del nord de Sabadell amb els del nord de Terrassa.
Tenim discrepàncies en el model de finançament. El finançament a través de la disposició addicional tercera no és una via real per poder finançar aquesta infraestructura, sinó que ha de ser nou finançament.
Conseller, disculpa, un matís. Està establert així perquè tenim una disposició addicional tercera que fixa que hi ha uns recursos per destinar a infraestructures, és a dir, s'han de destinar precisament a infraestructures, doncs que evidentment aquesta és la línia, no?, per assegurar el seu finançament, i així és com s'havia parlat anteriorment.
Tot plegat després que s'ha superat el termini que la Generalitat va donar al PSC a canvi del seu sí als pressupostos per signar un conveni d'execució de la B40 al Vallès. Havia d'estar signat com a molt tard el 31 de març, per tant divendres passat. El PSC treu ferro, però, aquest incompliment. El mateix Salvador Illa ha dit que no ve d'una setmana.
L'Ajuntament de Barcelona prepara un pla d'emergència per frenar la massificació dels búnquers del Carmel. Ho llegim a La Vanguardia. Fa setmanes que les xarxes presenten aquest lloc com un dels millors de la ciutat per fer-hi festes alternatives. Des de fa dies que corren vídeos de centenars de joves amb beure i música a la zona. De fet, la Guàrdia Urbana va desallotjar diumenge un miler de persones. Els veïns de la zona apunten que és insuficient i que estan farts que cada cap de setmana la zona s'ompli de deixalles i de soroll. L'Ajuntament promet que al maig les tanques per clausurar l'espai durant la nit ja estaran llestes. A més, mantindrà el dispositiu especial a la zona de 10 guàrdies urbans i personal extra que faciliti el trànsit almenys fins al mes d'octubre que ve. I la Costa Brava ja té una nova platja apta per gossos. És la Cala Belladona, entre els municipis de Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, al Baix Empordà. Des d'ahir ja s'hi pot entrar amb animals i, a més, a partir de l'estiu, els gossos tindran serveis específics per ells, com dutxes, fonts o espais de joc. La platja, d'uns 2.500 metres quadrats, estarà operativa tot l'any i sense horaris. Se suma a les que hi ha a Sant Feliu de Guíxols i a Palamós, que tenen serveis similars. La comissària Rosa Bosch serà la número 2 dels Mossos d'Esquadra a partir de l'estiu. Serà quan s'implanti la nova estructura que per primera vegada oficialitza la figura del sotscap del cos dels Mossos. Amb l'elecció de la comissària Rosa Bosch, Interior creu que reforça la política de feminització dels Mossos, que, per tant, ha defensat molt darrerament. Bosch té el rang de comissària des de fa tot just 4 mesos després de l'últim procés de selecció. I la Fira d'Abril de Catalunya arriba al 50è aniversari amb l'objectiu de superar el milió de visitants. Se celebrarà al Parc del Fòrum de Barcelona del 21 d'abril a l'1 de maig. Això són fins a 11 dies de programació, el rècord absolut de totes les edicions. La Federació d'Entitats Culturals Andaluses assegura que després de mig segle la Fira d'Abril continua amb un gran estat de salut. De fet, la Fira genera un impacte de 40 milions d'euros i dona feina a 5.000 persones. Aquest any hi tornarà a haver un centenar de casetes amb la participació d'una vintena d'entitats. El president de l'AFECAC, Daniel Salinero, treu pit de la implicació de tothom.
La Feria d'Abril de Catalunya és la única en el mundo con 1 millón de visitantes el año pasado y que no está organizada por una administración. Está organizada por unas entidades, por una serie de personas que un día la empezaron y que hoy son capaces de hacer el mayor acto que se hace cultural en Cataluña.
A tot això, l'Ajuntament de Barcelona vol donar la medalla d'or a la FECAC pel seu compromís amb la cultura d'Andalusia. En sèries, avui arriba Filmin, una de les més aclamades de l'última edició del Festival de Màlaga. Es diu Self Tape.
Sortiu, va.
Una producció autobiogràfica creada per les germanes Joana i Mireia Vilapuig, conegudes, entre d'altres, pel seu paper Polseres Vermelles. En aquesta sèrie, que té punts de realitat i punts de ficció, reflexionen sobre l'èxit prematur, la hipersexualització de les actrius o el preu de la fama. Escoltem el comentari que sobre aquesta sèrie de Filmin, que es titula Self Tape, hi posa el crític del món a recupera Soler Genferrer.
La Mireia Vilapuig va debutar amb la pel·lícula Herois i la seva germana gran, la Joana, es va fer famosa poc després amb la sèrie Polseres Vermelles. El món de la interpretació, però, no les va acollir amb els braços oberts a mesura que es feien grans. I què passa quan una no arriba al nivell d'èxit que somiava? Què passa quan el telèfon deixa de sonar? A la sèrie Self Tape de Filmin, les Vilapuig reflexionen sobre el dany que la indústria audiovisual